Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mirin, segons les darreres dades fetes públiques ahir per l'Ajuntament de Barcelona, el 2023 va tancar l'any amb un descens dels accidents d'un 5%, però amb més ferits greus que el 2022, això sí. Avui us explicarem precisament aquestes dades en l'informatiu d'aquest matí, però segons la tinent d'alcalde, Laia Bonet, calen més actuacions per reduir precisament aquesta sinistralitat. Però en quin sentit calen aquestes actuacions? Anem a les dades. 9 de cada 10 ferits són greus i són vianants, ciclistes o conductors de patinet, els col·lectius més vulnerables al carrer. Tot i que un ferit catalogat de lleu quan passa 24 hores a l'hospital ja passa a formar part de les llistes de greus, així ho explicava ahir el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, és cert que les dades són les que són i que, entre d'altres qüestions, no s'apunta només a errades comunes en circulació, sinó a un error molt habitual, però que costa molt d'assimilar, perquè, ai, les, quan ens mirem el melic fa mal. Em refereixo a la distracció. La distracció a l'hora de creuar un carrer mirant el mòbil o encara anar amb bicicleta o patinet a altes velocitats però badant alhora. És cert que, com diu l'Ajuntament, des de fa anys cal una remodelació de la ciutat pel que fa a la mobilitat sostenible. És cert que cal adequar-la als nous temps incorporant carrils bici, zones de vianant exemptes de vehicles, però també és cert que el mateix vianant no pot ser aliè a aquesta nova mobilitat i precisament quan cal tenir més ulls que mall, fixar-nos en l'aparell que tenim a les mans perquè ja no estem parlant de caure pel voral, sinó de jugar-nos-hi molt més. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana aquest dimarts 23 de gener del 2024? Andreu González, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 parlarem amb l'economista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Lladós, de quins moments està vivint l'economia a casa nostra i fer balanç de les últimes notícies com ara l'escalada de preus del lloguer o la crisi bursària que ha patit Grífols. Un dia en el que a partir de les 10 del matí, atenció, perquè estrenem secció, l'operació Sandwich, per començar a tenir hàbits saludables pel que fa a l'alimentació i l'esport. I com cada dimarts, també obrirem la nostra particular tertúlia de gent gran. I com cada dimarts, a partir de les 11 del matí, aprendrem nous conceptes filosòfics de la mà del nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. I a partir de 14:45 entrevistarem el periodista i escriptor Vicenç Villatoro, que ens presenta el seu últim llibre, Urgell, La febre de l'aigua, publicat per l'editorial Proa. A partir de les 12 del migdia farem la nostra habitual parada solidària, avui per parlar del Dakar solidari que fan els estudiants universitaris al Marroc. I tot seguit obrirem la nostra cita diària per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem l'última hora de programa parlant de moda a partir de la 1 del migdia amb Inés Ferrés, sabent on anirà també la girocleta d'Olma Giró, i acabarem programa, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i tres minuts abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més rellevants d'aquest dimarts. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
La Fiscalia de Catalunya obre la seva primera investigació sobre l'operació Catalunya. El Ministeri Públic vol saber les maniobres de la policia contra l'exfiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol.
Sí, el decret el signa el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, i demana investigar si aquestes unitats policials que van proposar investigar qui va ser el cap dels fiscals de Catalunya van cometre delictes de prevaricació administrativa i contra la seva intimitat.
I a tot plegat, el Tribunal Suprem pregunta a la Fiscalia si ha d'imputar a Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme per la causa de Tsunami Democràtic, tal com demana el jutge García Castellón.
Tot plegat després que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, demanés al Suprem que investigués per terrorisme l'expresident de la Generalitat i també la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, també el secretari de la Mesa del Parlament, Rubén Wassenberg, i 9 persones més.
I a Barcelona, durant el 2023, els ferits greus per accidents de trànsit van augmentar un 30%.
9 de cada 10 ferits greus són vianants, ciclistes o conductors de patinet, els col·lectius més vulnerables al carrer. També són els grups que concentren més víctimes mortals. El carrer Aragó és una de les vies que concentra més punts negres de la ciutat.
I l'arcabisbe del Quebec, el cardenal Gérald Cyprien Lacroix, ha defensat que l'Església necessita cristians en tots els àmbits de la societat.
En una entrevista al programa Sense Distància de Ràdio Estel, ha fet la seva idea del papa francès de construir una església en sortida i en diàleg amb el món. Una altra de les prioritats per Lacroix és la de sostenir les comunitats cristianes perquè puguin donar testimoni de la seva fe, acompanyant els equips amb sacerdots, diaques i laics.
I anem cap als esports. Pol Carrodeira, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Escàndol arbitral a la Lliga de Futbol.
El periodista Gerard Romero ha publicat aquesta nit un àudio inèdit del VAR d'una possible agressió de Vinícius al jugador de l'Almeria, Pozo. El comitè tècnic d'àrbitres ha iniciat una investigació interna per saber com s'ha pogut filtrar un àudio de la sala VOR.
I en motor, Madrid presenta avui el seu gran premi de Fórmula 1.
Serà aquest matí quan coneixerem tots els detalls del nou circuit urbà d'IFEMA. Mentrestant, a Catalunya, unitat a l'executiu, Torrent i Aragonès diuen que les converses per renovar són bones i que el que faci Madrid no els ha d'influir.
Cara bé de l'actualitat, de què parlarem avui, Olma Giró, bon dia.
Bon dia, avui parlarem de Sant Jaume de Frontanyà, el segon poble més petit de Catalunya, i ho farem com a crit d'alerta perquè s'està quedant sense visitants. I acabarem amb música de Simple Plan perquè després de 8 anys la banda canadenca ha tornat a tocar a Barcelona.
Com dèiem, de seguida us ho expliquem tot plegat, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vuit i sis, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Tornem a començar la jornada amb un ambient força fred arreu de Catalunya, tot i que ja amb temperatures més altes que no pas ahir a la mateixa hora. Han pujat entre 2 i 4 graus i també les temperatures diurnes seran més altes que les d'ahir. Els valors al centre del dia entre els 14 i els 19 graus, tot i que puntualment podríem arribar als 20 graus. Un matí amb bancs de boira a les comarques de l'interior que dificulten bastant la visibilitat, especialment a punts de les comarques del Pla de Lleida, per unes boires que al llarg del matí s'aniran dissipant i quedaran en forma de núvols baixos de cara a la tarda. A la resta de Catalunya sol, amb la presència de núvols alts poc importants. Demà tornarem a tenir un temps idèntic al d'avui, però amb temperatures més altes i més que pujarien de cara a dijous, quan aquestes tocaran sostre. Màximes dijous entre els 19 i els 24 graus, puntualment fins als 25 graus. Per tant, de cara als propers dies, tot i que els matins seran bastant freds, les temperatures diurnes seran més típiques de la primavera que no pas de la setmana més fredes de l'any.
Gràcies, Jordi. I hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Bernat Pareja.
A l'AP7, un quilòmetre de circulació intensa al pas de la via per Montmeló en sentit nord. A la C17, un quilòmetre de congestió a Parets del Vallès en sentit Barcelona. A la B23, 3 quilòmetres de marxa lenta en sentit Barcelona al pas de la via per Molins de Rei. A la 2, marxa lenta intermitent entre Sant Andreu de la Barca i el Nus del Llobregat, també en sentit sud. A la C58, un quilòmetre de marxa lenta a l'entrada a la ciutat pel Nus de la Trinitat. I pel que fa a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, marxa lenta entre Sarrià i el Nus de la Trinitat en sentit Llobregat, i a la ronda litoral, congestió entre el Nus del Besòs i Ciutat Vella també en sentit Llobregat. És tot des del RAC.
Gràcies, Bernat. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola, què tal?
Qui estem?
Dimarts.
Més a prop de divendres.
Més a prop de divendres. Una mica més de caloret, caloret, com deia...
Sí, eh?
La senyora de Rita Barberà. Sí, una mica sí. Es nota, eh? A les 6 del matí.
Sí, 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 sí. Va, aquí li donem el bon dia.
Bueno, bon dia per al paladí que defensa el Barça a capa i espada. Efectivament, estic parlant d'en Jan.
I ara la porta, president.
Ai, el Pol ja ens ho avançava, després als esports segur que podem escoltar més coses, però tot en el marc de que cueja el tema del bar del Real Madrid Almeria i lo que te rondaré, Morena, i és que a mesura que passen les hores són més les incògnites que apareixen sobre la lamentable actuació arbitral en el Barça, part indirectament perjudicada. El succeït va generar un gran malestar, una sensació de que finalment Joan Laporta, president de l'entitat, ha decidit transmetre en públic amb unes dures declaracions
ai,
que portaran cua. Va ser ahir a la gala de Mundo Deportivo. Procedeixo a llegir el que va dir el Bodenjan. col·lectiu. El que va passar al Bernabéu va ser una vergonya. Penso que el col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie de pressions que s'han produït al llarg de la temporada amb els àrbitres. Es refereix, evidentment, als vídeos increïbles de Real Madrid Televisió. I el president blaugrana no ha acabat allà, eh? Ha dit també, si no donen resposta, ens deixen molt, molt inquiets perquè entenem que hi ha un abandonament de funcions. Ens sentim cada vegada més forts i cohesionats. Aquí ve l'arenga, eh? La típica arenga de la Porta. Però el que volem és que hi hagi recompenses esportives i en una jornada que podien retallar punts per una decisió arbitral, per un rearbitratge del VAR, no s'ha produït. Per tant, la Porta, més en forma que mai, és un modo de parlar, eh? Perquè, en fi, entre canapé i canapé, a ir a la gala Mundo Deportivo, defensor sempre dels interessos del Barça. Bon dia, Jan.
I qui necessitarà vitamines aquest matí?
Mira, un fantasma de les Navidades passades, una persona que ens va deixar del món públic, com a mínim, i que costava molt trobar-la, per cert, quan va marxar costava molt trobar-la, trucaven i no estava al seu lloc. Però per fi tenim notícies d'ell, parlem de Pablo Casado.
Ui. Azúcar. Saps que ajuntar aquestes dues... amb aquesta combinació...
Sí, quina? La banda sonora i el nom?
No.
Quina és la combinació?
La cançoneta del Partit Popular, l'himne del Partit Popular...
Sí.
Amb aquesta salsa o merengue...
Cúmbia.
Seria entrar en un bar latino cutre.
Efectivament.
Trobaries això. I gent movent els braços com si dugués manguitos.
I gent amb solapes d'americana molt amples.
Sí.
Doncs resulta, t'explico, Joan, que la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que t'he d'explicar que no sàpigues de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ha donat llum verda al fons de capital risc Hyperion Fund, llançat per, entre d'altres, l'exlíder del PP, Pablo Casado, i el nebot d'Ana Botín, Ricardo Gómez Acebo Botín, que té diversos cognoms consecutius, que invertirà en els àmbits aeroespacial, de ciberseguretat i intel·ligència artificial i de defensa de doble ús, que no sé què és, però bueno, és així. Excloent-ne armes i equipament letal. Això no ho tocaran, mira, però ves per on. L'objectiu d'aquest fons és captar, atenció, 150 milions d'euros per invertir en empreses de tecnologies emergents europees amb una atenció especial a pimes espanyoles per donar suport al coneixement, la competitivitat i la internalització. Per tant, moltes vitamines per a Pablo Casado en aquest nou projecte. Me n'alegro que hagi refet la seva vida professional.
Mira.
Una alegria, no? S'ha afaitat, eh?
Ah, sí?
Hi ha fotos de la presentació.
Ja no té la barba?
No.
Allò mirant-se els miralls del lavabo.
Ha considerat que per aquest nou projecte no procedia el tema barba. I mira, si vols invertir, si tens uns calerons allà, saps, a la ratxoleta...
Confia en Casado.
Jo crec que Pablo Casado sempre és una opció fiable, no?
Trobo que t'ha fet gràcia, això de Ricardo Gómez Acebo Botín.
Sí, perquè saps aquests cognoms nobles que no acaben mai?
Saps per què? Ho dic gràcia. Perquè normalment... després en parlarem, perquè no deixa d'estar...
Té un guió.
Com?
Té un guió. Entre Gómez i Acebo hi ha un guió.
No deixa d'estar d'actualitat. Després en parlarem del jutge Manuel García Castellón, que tots diem
sí.
Manuel García Castellón.
Sí. Però es diu...
Però és que García Castellón és el primer cognom. Es diu, aquest senyor es diu Manuel García Castellón, amb guionet que dius tu,
sí.
I García Lomas, amb guionet.
I García Lomas.
Sí.
Que té quatre cognoms allà.
Exacte. Manuel García Castellón García Lomas, es diu.
Molt bé. A partir d'ara jo crec que els butlletins i a tot arreu li haurien de dir així, per no confondre'l, bàsicament, perquè García Castellón deuen haver un fum, saps?
Podríem fer una pel·lícula. Los cuatro apellidos judiciales.
Sí.
Mira,
després de l'èxit de les darreres.
Exacte. Aquí no li arrencarà el cotxe avui, va.
Seré un cop més centralista, si em permets. Mirem cap a la capital del Regne de les Catalunyes, que torna a la càrrega amb un dels seus grans clàssics, les obres. Parlem de Barcelona. Ella tiene poder.
Paseo de Gracia. Su poder.
No sé si per notícia o deixar aquesta cançó tota l'estona, perquè...
Es que posa rumba i ens
Peret,
animem aquí.
Jo me dutxo amb Peret, sí. I és que, informació de servei, ahir dilluns van començar les obres del nou passeig de la Gran Via de Barcelona entre els carrers Badajoz i Bilbao.
Que semblen dos cognoms d'una persona noble.
Exacte, Juan García Castellón, Badajoz, Bilbao.
Exacte.
O una persona que està a la sala Bor. També podia estar perfectament a la sala Bor el senyor Badajoz, Bilbao, que unirà l'avinguda amb el parc de la plaça de les Glòries. Per tant, molta alegria entre els veïns i vianants de Barcelona, que un cop més trobaran aquella zona feta unos ciscos. Aquella zona és zona cero, eh? Allò, quan no és un all, és una ceba.
Glòries,
No sé què passa, té un magnetisme per les obres, les Glòries, total.
Jo diria amb 37 anys...
No has passat mai.
No l'he vist mai acabada d'obres.
No. Això és perpetu, és com la Sagrada... Sí, una mica com... la Sagrada Família ja té data d'acabament.
Sí.
Allò no se sap mai. O sigui, que tirarem. En fi, Barcelona ha posat guapa els treballs de la primera fase d'aquesta urbanització de la Gran Via damunt dels túnels de Glòries, uns túnels molt comentats en el seu moment. Tenen un pressupost de...
Baixa molt,
i hi ha molta cua sempre. Passis quan passis, la gent va per allà. Atenció, pressupost de més de 11 milions d'euros i es calcula que duraran un any. No sé, jo ho veig molt optimista, això. Un anyet, va, això no és res, que és un any en comparació de tota una vida. Després, veïns de Barcelona, estareu més feliços. Per cert, que acabada aquesta fase s'abordarà la urbanització de l'àmbit mar i el desdoblament de les vies del tramvia. Ja tenim projectes. Més cosetes que no mai s'acaba d'endreçar la casa. Els pobres veïns, és fàcil que ni els arranqui el cotxe amb tant de caos. Joan.
Digue'm.
Saps que hem parlat del fons d'inversió de Pablo Casado, eh?
Sí.
Jo crec que allò més intel·ligent per als nostres oients és invertir temps en escoltar el vostre informatiu. Això sí que dona bona rentabilitat. En res, us veig cotitzant a borsa.
La caravana, l'informatiu.
Que passa d'un quart de nou del matí i avui a l'informatiu de la caravana us comencem explicant que la Fiscalia de Catalunya obre la seva primera investigació sobre l'operació Catalunya. El Ministeri Públic demana tota la documentació per indagar les maniobres de la policia contra qui va ser el fiscal superior de Catalunya fins al 2013, Martín Rodríguez Sol. El decret el signa el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, i demana investigar si aquestes unitats policials que van proposar investigar qui va ser el cap dels fiscals de Catalunya van cometre delictes de prevaricació administrativa i contra la seva intimitat. Ens ho explica tot plegat Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. Primer pas del Ministeri Públic per investigar la trama del govern de Mariano Rajoy contra polítics i càrrecs catalans que la cúpula d'Interior vinculava amb l'independentisme. Després d'una setmana amb documents fets públics per als mitjans que acrediten la guerra bruta del govern del Partit Popular, la Fiscalia de Catalunya ha obert diligències per indagar en un dels múltiples tentacles que té la trama. És l'espionatge que s'hauria fet el fiscal en cap de Catalunya fins al 2013, Martín Rodríguez Sol. El decret per indagar la causa el signa l'actual fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que demana investigar si es van cometre delictes de prevaricació administrativa i contra la intimitat. L'informe de la policia patriòtica sobre Rodríguez Sol apuntava als seus vincles amb Unió Democràtica de Catalunya. El càrrec de fiscal només hi va estar prop d'un any perquè va proposar la seva dimissió el 2013 després de no oposar-se formalment al dret a decidir a Catalunya. També va obrir diligències contra el Mundo per haver publicat un informe fals sobre els comptes bancaris de Jordi Pujol i Artur Mas a Suïssa. Fins ara, tots els intents que havien fet els afectats per investigar el cas han acabat arxivats. Caldrà veure si aquesta vegada és l'excepció que confirma la regla.
Gràcies, Judit. Per cert, això que ens deia la Judit d'aquesta informació falsa sobre Artur Mas, els Pujols, l'autoritat de Liechtenstein a Suïssa, són documents del 2014 i que es van fer públics ahir en una nova investigació, aquest cop publicats per el Nacional.cat, i embolica que fa fort perquè aquests documents indiquen que no només Interior estaria implicada en tota aquesta trama i en aquesta operació Catalunya, sinó que també ho estava, atenció, el Ministeri d'Economia i Hisenda, amb l'aleshores ministre Cristóbal Montoro al capdavant. Déu-n'hi-do, i embolica que fa fort a les files de tots els expopulars que els està esquitxant tota aquesta operació Catalunya. I precisament la nova portaveu del PSOE, Esther Peña, ha celebrat la decisió de la Fiscalia i ha insistit que els socialistes sempre demanaran que s'arribi fins al final.
Porque habíamos pedido, y lo seguiremos haciendo, que se llegue hasta el final, tanto en el plano judicial como en la parte política, en la parte legislativa, a través de esa comisión de investigación que se tiene que sumar a estas pesquisas. Que nadie tenga la más mínima duda. Los socialistas vamos a llegar hasta el final.
Amb tot, no ha confirmat si el PSOE donarà suport a la compareixença de Rajoy perquè la comissió encara no està constituïda.
I encara sobretot plegat, el Tribunal Suprem pregunta a la Fiscalia si ha d'imputar Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme per la causa de Tsunami Democràtic, tal com demana el jutge García Castellón.
Tot plegat després que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, demanés al Suprem que investigués per terrorisme l'expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont, també la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, el secretari de la Mesa del Parlament, Rubén Wagensberg, i 9 persones més. En la providència es designa com a ponent de l'assumpte el magistrat Juan Ramón Verdugo, que haurà de proposar a la sala si procedeix o no a l'admissió de la causa.
I per la seva banda, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha assegurat que hi ha actuacions judicials que tenen una motivació política darrere.
Ho ha dit aquest dilluns, després que la vicepresidenta del govern espanyol, Teresa Rivera, critiqués el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, per fer avançar la causa que investiga Tsunami Democràtic.
Sí, efectivamente, hay actuaciones judiciales que tienen una motivación política detrás. Y por lo tanto, no es una buena práctica, esto debería terminar y por lo tanto lo denunciamos. Sí, en algunas actuaciones judiciales hay motivaciones políticas y por lo tanto nosotros las rechazamos.
Urtasun ha assegurat que aquesta pràctica judicial existeix i que s'hauria d'acabar.
Per cert, que el màxim responsable de la cartera de Cultura també pretén establir, així ho va dir ahir, espais de diàleg i intercanvi que permetin superar, diu, marcs colonials i revisar així les col·leccions que han tancat la visió del patrimoni, de la història i del llegat artístic. Un debat que, si recorden, ja va arribar a Barcelona amb molta força arran de la retirada de l'estàtua al marquès de Comillas, per exemple, que era esclavista, o el debat sobre l'estàtua de Colom, que va haver d'abordar el govern de Colau. Darrerament també se n'ha parlat molt, ja que parlem en plana cultural, també arran de l'obra de Teatre Amèrica signada per Sergi Pompermayer a la Sala Villarroel. I continuem en plana judicial perquè el magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha rebutjat la personació de Jordi Pujol Ferrusola com a perjudicat en el cas Tàndem.
El jutge argumenta que un jutjat andorrà ja ha investigat els fets denunciats pel fill de l'expresident i rebutja així un recurs que, segons ha dit, havia quedat aplaçat a causa del gran volum de comunicacions rebudes en aquest procediment. En el seu recurs, Pujol Ferrusola feia referència a la constatació d'unes presumptes activitats delictives desenvolupades a Andorra per part dels ciutadans espanyols contra ell. Al seu parer, l'Audiència Nacional hauria d'investigar aquests fets perquè els haurien comès espanyols a l'estranger. Ara, García Castellón manté que no és possible admetre Pujol Ferrusola com a perjudicat perquè no és víctima del delicte d'objecte d'aquest procediment, a la línia del que també defensa la Fiscalia. Recordem que García Castellón ja havia rebutjat inicialment aquesta personació l'any 2021.
I canviem de qüestió, us ho anunciàvem a l'inici d'aquest programa, perquè a Barcelona durant el 2023 els ferits greus per accidents de trànsit van augmentar un 30%. A més, 9 de cada 10 són vianants, ciclistes o conductors de patinet, els col·lectius precisament més vulnerables al carrer. També són els grups que concentren més víctimes mortals. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Sí, de les 20 persones que van morir l'any passat en accidents de trànsit a la capital catalana, 9 eren vianants. Els motoristes, un altre col·lectiu de risc, van sumar 8 víctimes. En aquesta llista també hi ha 2 conductors de patinet i el conductor d'un turisme. Les dades mostren que els usuaris de bici i patinet són els col·lectius més exposats i on hi ha més ferits greus. Ho ha dit Laia Bonet, de tinent d'alcalde de Mobilitat.
Les víctimes greus que anaven en bicicleta han estat 26, 18 més que l'any anterior. I les que anaven en patinet han estat 11, 6 més que l'any anterior. Per tant, s'han triplicat les de bicicleta, s'han duplicat les de patinet.
Aquest augment és conseqüència dels canvis en la mobilitat de Barcelona. La part positiva és que, tot i que hi ha més desplaçaments amb bici o patinet, s'ha reduït el nombre d'accidents en què hi ha un d'aquests vehicles implicat. Per evitar l'augment de ferits greus, la tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha demanat a la resta de grups municipals que facilitin l'aprovació de la nova ordenança de trànsit, que, entre altres coses, obligarà a portar casc als conductors de patinet.
I precisament, segons les dades de la Guàrdia Urbana, el carrer Aragó és una de les vies que concentra més punts negres a la ciutat. Durant el 2023 hi han hagut 70 accidents en 5 encreuaments d'aquest carrer, Pau.
Sí, el punt més negre de la ciutat és la cruïlla del carrer Aragó amb el carrer Independència. Aquí hi ha hagut 17 accidents. N'hi ha hagut 14 a l'encreuament d'Aragó amb Roger de Flor i 14 més amb Roger de Llúria. A la cruïlla d'Aragó amb l'Avinguda Meridiana hi ha hagut 11 accidents. Davant d'aquestes dades, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, fa aquest recordatori als conductors.
Aragó és una via d'altíssima capacitat, molts carrers de circulació. En qualsevol dels casos, sàpiga que a Barcelona en cap via que no siguin les rondes es pot circular a més de 50 km per hora. Per tant, aquí doncs, els radars fan aquesta funció.
Batlle refereix als radars instal·lats a diferents punts negres de la ciutat. Des del govern de Jaume Collboni no descarten posar-ne més, ja que els que s'han posat fins ara han reduït els accidents i han permès treure del llistat algunes zones que fins ara concentraven molts accidents. Pel que fa als atropellaments de vianants, des de la Guàrdia Urbana reclamen als ciutadans que tinguin més consciència a l'hora d'anar pel carrer, ja que la majoria d'accidents són culpa del vianant que travessa amb el semàfor en vermell o per llocs on està prohibit.
Gràcies, Pau, i continuem amb més qüestions perquè l'arcabisbe del Quebec, el cardenal Gerald Cyprien Lacroix, ha assegurat aquest dilluns que l'Església necessita cristians en tots els àmbits de la societat.
En una entrevista al programa Sense Distància de Ràdio Estel, ha fet la seva idea del papa francès de construir una església en sortida i en diàleg amb el món.
Necesitamos cristianos en la educació, la salut, en el mundo político, en todas partes, en el mundo laboral. Cristianos que van a implementar allí los valores del Evangelio, de justicia, de respeto de toda persona, de acogida, de respeto a la vida. Somos muchos todavía que creen. Menos que antes, tal vez, pero hay.
En la mateixa línia, el purpurat ha recordat que els cristians no han de mirar el món i dir que la situació és terrible, sinó estimar-lo i portar-li la bona notícia de Jesucrist, sobretot amb el propi testimoni de vida. Una altra de les prioritats del moment actual exposades per Gerald Cyprien Lacroix ha estat la de sostenir les comunitats cristianes perquè puguin donar testimoni de la seva fe, acompanyant els equips amb sacerdots, diaques i laics. Gerald Cyprien Lacroix ha estat 8 dies a l'Arxidiòcesi de Barcelona, on ha procedit i dirigit uns exercicis espirituals per sacerdots del 14 al 19 de gener, amb la participació d'una quarantena llarga de preveres.
26 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que encara us expliquem més notícies. I a aquesta hora també us expliquem que la consellera d'Educació, Anna Simó, ha valorat positivament el pla de reforç en matemàtiques i comprensió lectora del govern espanyol.
Simó ha apuntat que les propostes estan alineades amb les que el departament va traslladar a la ministra d'Educació, Pilar Alegria.
Estem en la línia, el Ministeri està en la línia del Departament d'Educació i puc confirmar la voluntat del Ministeri de treballar bilateralment, que és el que Catalunya estem treballant i volem tirar endavant. Per tant, alineació de propostes i celebrem que així sigui.
La consellera, però, ha demanat respectar l'autonomia de Catalunya en matèria educativa, així com la dels centres educatius, i posar les condicions perquè aquests puguin aplicar les mesures.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que vol esgotar la legislatura i que no convocarà eleccions abans del febrer del 2025. Per tenir una legislatura més plàcida, vol intentar tornar a aprovar els pressupostos del 2024, tot i que l'acord no és ni de bon tros imminent.
Aragonès vol tenir nous pressupostos per poder agafar aire en l'últim any de legislatura abans de les eleccions del 2025. Si fa bandera que l'any passat finalment va poder aprovar els pressupostos, aquest any les converses encara estan molt verdes.
Malgrat el que se'ns diu, que som un govern que no té majoria al Parlament, cada any hem anat aprovant pressupostos. I això feia anys que no passava, que cada any de la legislatura es van aprovant pressupostos. I la meva intenció, i d'aquests moments jo no tinc cap element per canviar la decisió, és que les eleccions siguin quan toquen, al febrer del 25. I no teníem una legislatura completada des de fa gairebé 15 anys.
En aquest sentit, el portaveu dels Comuns a Catalunya, Joan Mena, ha advertit que la constitució de la Comissió per l'ampliació de l'aeroport del Prat dificulta l'entesa amb el govern amb els pressupostos.
Sí, és evident que això dificulta una entesa, juntament amb el tema del Hard Rock, no? Nosaltres ja hem dit més d'una vegada que no creiem que l'ampliació de l'aeroport del Prat sigui la solució que necessita Catalunya, no només per termes d'impacte ecològic, no? Per la zona en la que es troba i a la que es veuria d'alguna manera afectada aquesta ampliació de l'aeroport, no? Que és el paratge de la Ricarda, sinó també pel model de país.
Mena ha afegit que portar a Barcelona 20 milions de turistes és del tot impensable.
I el Tribunal Suprem confirma que la devolució de 55 menors marroquins des de Ceuta al Marroc, que van dur a terme les autoritats espanyoles l'agost del 2021, va ser il·legal. Una devolució, recordem, que va ser fruit d'un acord amb Marroc per retornar-los 3 mesos després de l'incident fronterer del 17 i 18 de maig del 2021, precisament.
Els magistrats han seguit el criteri de la Fiscalia i del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que ja va condemnar l'Estat a adoptar les mesures necessàries per aconseguir el retorn dels menors que van saltar la tanca. El Suprem estableix que les devolucions que es van fer van incomplir la llei d'estrangeria i destaca que les expulsions, volíem dir col·lectives, estan prohibides pel Conveni Europeu de Drets Humans.
I anem cap a Barcelona, on el pacte per un nou govern podria ser immediat, o almenys així ho creuen els Comuns d'Ada Colau. L'exalcaldessa de la ciutat ha afirmat que el govern progressista amb el PSC i Esquerra és 100% probable i que, si fos per ells, ja estaria signat.
Colau ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya, on també ha explicat que la reunió del passat diumenge amb l'alcalde Jaume Collboni, el socialista va traslladar-li que prefereix una majoria d'esquerres per tirar endavant els pressupostos i les polítiques de ciutat.
Si m'ho pregunta a mi, li diria que és imminent, perquè per la nostra voluntat, i tenint en compte que ja hem governat la ciutat, que ho hem fet amb el Partit Socialista, que hem fet grans acords amb Esquerra Republicana, crec que sabem a nivell programàtic on coincidim. Per tant, no ha de ser difícil si hi ha voluntat política de fer-ho. I per part nostra pot ser immediat.
Mentrestant, des d'Esquerra ratifiquen que l'acord s'estigui a punt de tancar. La portaveu del Republicà, Raquel Sant, retreu als Comuns que fa 4 anys els Comuns no volguessin fer un tripartit.
No estem en el moment de prendre cap decisió en aquest sentit i, per tant, també ens hagués agradat que aquesta insistència de la senyora Colau al voltant del govern d'Esquerres doncs l'hagués tingut ara fa 4 anys quan Ernest Maragall va guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona.
Tot i això, Esquerra admet converses amb Collboni i no descarta que finalment hi hagi un acord a 3.
Dos quarts de 9 del matí, obrim també plana internacional perquè Israel proposa una treva de 2 mesos en el conflicte bèl·lic amb Hamas a canvi que s'alliberin tots els hostatges.
Aquesta proposta és la que han fet arribar Israel a Hamas per mitjà de mediadors de Qatar i Egipte. Es tractaria d'un acord amb diverses fases i seria el període d'alto al foc més llarg que Israel ha ofert a Hamas des de l'inici de la guerra el passat 7 d'octubre.
Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors de l'Autoritat Nacional Palestina, Riyad al-Maliki, ha demanat aquest dilluns als seus homòlegs europeus ser valents i mostrar coratge per aplicar sancions contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i altres responsables israelians que estan impedint, segons el ministre palestí, la solució dels dos estats i de la pau al Pròxim Orient.
En una declaració abans de trobar-se amb els ministres europeus d'exteriors a Brussel·les, el Maliki ha advertit que no aplicar sancions contra els responsables dels atacs a la Franja de Gaza mostraria un doble estàndard de la Unió Europea envers el conflicte. El ministre palestí també ha avisat que no acceptaran menys que una crida a l'alt el foc i que els 27 es comprometin a treballar-ho per fer-ho realitat.
Sí, com sigui, coses importants a destacar d'una notícia com aquesta és, 1, que Europa pretén liderar ja fa setmanes aquest acord per la pau en la proposta dels dos estats, una proposta que és evident que Israel no està veient amb bons ulls, ni de lluny, ni de bon tros, i encara dins les fronteres d'Israel. 2, recorden que tots ens van preguntar com va ser possible l'atac de Hamas del passat d'octubre? Doncs bé, ara un grup de supervivents d'aquell 7 d'octubre demanda precisament l'exèrcit israelià, el servei de seguretat, que es diu Shin Bet, i la policia israeliana per negligents, diuen, i no prevenir la massacre. I després de l'intent fallit del govern Netanyahu per afeblir la justícia davant del govern, si ho recorden, l'any passat, haurem de veure com acaba tot plegat. I precisament també el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha defensat aquest dilluns que cal avançar cap a la implementació d'un estat palestí realista i viable.
Després de sortir la reunió de ministres europeus d'Exteriors, Álvarez ha reivindicat que la implementació d'un estat palestí és l'única garantia perquè torni la pau.
És la única garantia de lo que todos en torno a la mesa hemos estado de acuerdo. La única garantía de que vuelva la paz. Y hemos estado todos de acuerdo en que la paz es lo que todos queremos. Es la única garantía de futuro para los palestinos y es la única garantía de seguridad para Israel.
El ministre ha subratllat que Palestina i Israel tenen el mateix dret a la pau, a la seguretat i la prosperitat i que l'estat palestí és la millor garantia per la normalització de les relacions.
I tornant cap a casa nostra, el Departament de Salut ha allargat almenys una setmana l'obligatorietat de dur mascareta als centres sanitaris. Fons del govern han explicat que s'ha pres aquesta decisió perquè, tot i que s'ha passat el primer pic de l'epidèmia de grip, és prudent esperar una mica per veure com evoluciona la situació.
El Departament no tanca la porta, doncs, a que la mesura es pugui allargar en el temps més enllà d'aquesta setmana de pròrroga inicial. Cal recordar que Salut va tornar a fer obligatòria la mascareta als centres sanitaris el 9 de gener, en principi per 15 dies, i amb la pròrroga la mesura s'allargarà fins a finals de mes.
Per cert, encara en plena sanitària, que la Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat manté la vaga indefinida que va començar el 8 de gener.
Ho fan a l'espera de rebre a finals de setmana una proposta del Departament de Salut amb millores econòmiques i organitzatives, segons expliquen en un comunicat. Responsables de la Federació s'han reunit aquest dilluns amb el conseller de Salut, Manel Balcells, per abordar la situació dels tècnics.
I si recorden, ahir vam parlar amb la tertúlia d'aquest programa d'un atac de 70 vàndals al metro de Barcelona la matinada de diumenge. Doncs bé, tot plegat suposa una despesa de 135.000 euros per netejar els trens i les estacions afectades.
I també ha suposat que 10 persones treballessin en 3 torns exclusivament pels atacs. Les línies 2 i 4 van estar aturades durant 10 minuts cap a la 1 de la matinada, després que els vàndals entressin a Jaume I, pintessin 2 trens i generessin desperfectes en aquesta estació i també a les del Passeig de Gràcia i Universitat.
Canviem de qüestió i us expliquem també a aquesta hora que unes famílies destapen un mercat negre per empadronar-se a Ripoll. Segons publica el periòdico, diverses famílies han denunciat haver rebut fins a 200 euros per gestionar el padró a la ciutat.
Aquest tràmit és gratuït i obligatori si es vol optar a serveis bàsics com l'escolarització dels menors o accedir a la sanitat. Tot i això, arran de les dificultats de l'executiu de Sílvia Orriols d'empadronar persones migrants, està provocant que estafadors s'aprofitin d'aquestes traves per comercialitzar amb el tràmit.
I el preu del lloguer va pujar gairebé un 7% a tot Catalunya durant el 2023. Així ho apunta un informe elaborat pel portal de lloguers Fotocasa, que detalla que és l'increment més alt des del 2018, una pujada que va situar la mitjana del preu del metre quadrat al mes en 15,95 euros, cosa que suposa 4,3 euros per sobre de la mitjana registrada a tot l'estat.
Sí, per demarcació, en Girona va ser on més va pujar el lloguer, per davant de Barcelona, Lleida i Tarragona. Tot i això, va ser a Barcelona la que va registrar els lloguers més cars per metre quadrat, amb un total de 17,76 euros. L'informe també constata que Catalunya és la tercera comunitat autònoma on el preu del metre quadrat va enfilar-se més a l'Estat, per darrere de Balears i la Comunitat de Madrid.
I atenció a Barcelona, perquè poc més d'un any després d'obrir les seves portes, la biblioteca Gabriel García Márquez del barri de Sant Martí ja està al límit de la seva capacitat, sobretot per les visites que reben el cap de setmana de gent que ve a conèixer l'espai. Així ho ha denunciat el bibliotecari d'aquest centre, Frank Cobo, en aquest mateix programa.
Que, bueno, 5 persones i si venen i no fan soroll i van visitant i van circulant pels espais, no passa res, però clar, si ve un grup de 25 i no paren de parlar i van amb el mòbil, aquest seria el tema, no? Reorganitzar-ho tot això. Si has de venir, vindràs en un grup més adequat, més petit, sense fer soroll.
La biblioteca ha arribat a superar els 40.000 usuaris mensuals i això obliga la Gabriel García Márquez a disposar de més espais i un horari ampliat els diumenges, com ja tenen altres biblioteques de la ciutat, que també tenen molts visitants. Segons dades de Biblioteques de Barcelona, la García Márquez s'ha consolidat durant la tardor com la segona biblioteca amb més visites de tota la xarxa i retalla així distàncies amb la primera, la Jaume Fuster, que és la més gran de la ciutat.
I obrim aquesta hora també plena de successos. 13 persones detingudes a França acusades d'estar vinculades amb l'assassinat de dos joves el 3 de maig del 2023 a Salou. Ha sigut un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la policia francesa.
La guerra pel control del narcotràfic a Marsella i el seu entorn es va traslladar al municipi turístic del Tarragonès quan membres de l'organització criminal DZ Màfia van matar dos rivals del clan Yoda. Van disparar diversos trets contra ells amb fusells. Un d'ells va morir a l'acte, mentre que l'altre, hores més tard, ho va fer a l'hospital. En la seva fugida, els agents van detenir un dels sicaris a l'àrea del servei de Mèdul, al punt quilòmetre 237 de l'AP7, el qual va ingressar a presó per ordre del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona.
I a Lleida, encara els Mossos d'Esquadra continuen buscant a la mare de 4 menors d'edat que vivien provisionalment en un centre tutelat per la Generalitat. La policia sospita que la família biològica dels nens se'ls hauria emportat abans que fossin reubicats en una família d'acollida.
La policia ha deixat en llibertat el pare dels 2 dels 4 menors perquè no tindria relació amb la desaparició i ara centren doncs la investigació en trobar la mare i altres familiars. Una de les preocupacions de la policia és que s'enduguin els menors al seu país d'origen.
I en la plana cultural avui us destaquem dos noms, dos periodistes, Marc Giró i Txell Freixas, que reben el Premi Nacional de Comunicació 2023. Ha sigut aquest dilluns al vespre al casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona.
Giró ha estat premiat per revolucionar el panorama radiofònic i televisiu amb la seva manera de fer i la periodista Freixas per la seva trajectòria professional i sobretot per visibilitzar el paper de les dones a les zones on ha treballat.
I més de 200.000 persones van visitar la Casa Vicenç Gaudí l'any 2023. La xifra ha crescut un 60% respecte a l'any anterior i un 22% si es compara amb el 2019.
Pels gestors de l'equipament, les xifres certifiquen el procés de consolidació de Casa Vicenç com un dels equipaments museístics de referència de la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Núria. Fins ara.
Fins ara.
39 minuts que passen de les 8 del matí, plana esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
Escàndol arbitral a la Lliga Espanyola.
El periodista Gerard Romero ha publicat aquesta nit un àudio del partit entre el Madrid i l'Almeria que no va publicar el comitè tècnic d'àrbitres. L'àudio és el d'una acció concreta en què Vinícius se les té en Pozo, però Hernández Hernández, el responsable del VAR, decideix no cridar l'àrbitre del camp, no considera que és una agressió. És aquest.
Posible falta en ataque, quiero verla. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Un poquito... Uf, quiero verla en corto, eh.
Saque de meta.
Para mí, no, consejero, no, se queja de la cara, pero yo no voy a dejar aquí. Cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con el brazo al bracear le golpea la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de medio, le bracea y le golpea en la cara, ¿vale?
Els col·legiats ja han obert una investigació interna per esclarir com s'han pogut filtrar àudios interns del VAR. Mentrestant, les reaccions venen de tot arreu. Aquest és la porta i a la gala de premis de Mundo Deportivo.
Veu, va ser una vergonya. Penso que col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie de pressions que s'estan produint durant tota la temporada en els àrbitres, i si no donen resposta ens deixen molt inquiets perquè entenc que hi ha un abandonament de funcions.
Isaac Fouto explicava ahir a la cadena COPE que la Federació Espanyola de Futbol treballa amb tres possibles escenaris. La primera opció és que es tracti d'una bretxa en el sistema informàtic del CTA, la segona que es tracti d'un error humà en l'enviament dels àudios, o la tercera possibilitat que es tracti d'una filtració d'un extreballador del Comitè Tècnic d'Àrbitres que tingui accés a aquests arxius.
Però Pol, hora de preguntar-nos per què és tan important aquest àudio.
En un context en què els àrbitres estan en el punt de mira, la publicació d'aquest àudio els deixa en molt mal lloc. Més enllà de si la jugada és o no agressió, la filtració d'un àudio intern del VAR evidencia una bretxa al sistema. Recordem que els àudios que s'han començat a publicar des de la Supercopa d'Espanya són únicament els de les revisions al monitor. Aquesta jugada en concret ni es revisa el monitor ni de fet arriben a parlar entre l'àrbit de camp i l'àrbitre de VAR. De moment ni Federació Espanyola ni Comitè Tècnic d'Àrbitres s'han pronunciat. Silenci sepulcral davant d'una situació mai abans viscuda al futbol espanyol.
I en clau purament esportiva, el Barça segueix preparant el partit de dimecres contra l'Atlètic Club a Sant Mamés, corresponent als quarts de final de la Copa del Rei, un partit que podria comptar amb el retorn de Joao Cancelo als terrenys de joc.
Sí, perquè Xavi dirigia ahir una sessió preparatòria amb l'absència de Cancelo, que feia treball específic tot sol, però avui ja s'entrenarà amb el grup per primer cop des de la lesió. Cancelo esgotarà, per tant, totes les seves opcions d'entrar a la llista i l'entrenador blaugrana, que l'havia descartat pel partit contra el Betis, vol comptar amb ell sí o sí per viatjar a Bilbao amb l'alta mèdica. En tot cas, la decisió definitiva es pren avui. Segons el diari Esport, qui arriba, però d'aquí a un mes, serà Marc-André Ter Stegen, que podria ser titular l'11 de febrer al partit contra el Granada Montjuïc.
El Granada i l'Atlètic de Madrid que han tancat aquesta nit la jornada 21 de la Lliga amb victòria matalassera.
Sí, un solitari gol de Morata al minut 54 donava els 3 punts als del Cholo Simeone. Són quarts, 3 punts per sota del Barça i empatats amb l'Atlètic Club de Bilbao, que és 5è. El Granada, en canvi, segueix a la cua de la classificació. És 19è, amb 11 punts a 5 de la permanència.
I atenció a l'armes enceses a l'Espanyol, perquè el Getafe vol a Leandro Cabrera.
El central uruguaià forma part de la llista de desitjos de José Bordalás, que vol tenir-lo de nou al Getafe. Segons l'avançat relevo, el tècnic l'ha tornat a sondejar durant aquest mercat d'hivern per tornar a donar forma a una operació, en aquest cas desitjada, i ja sobre la taula el mes de juliol. Ara el Getafe vol traspassar Domingos Duarte al Flamengo i s'hauria fixat en Lele, en aquest cas com a recanvi. Cabrera va destacar les ordres de Bordalás fins al gener de 2020, quan l'Espanyol va pagar la clàusula de rescisió de 9 milions d'euros.
I atenció també aquests dies al del Barça femení, que farà oficial el nom del substitut de Jonathan Giraldez precisament els propers dies.
Sí, un cop finalitzades les entrevistes i trobades entre el director esportiu Marc Vivés i els diferents candidats, la idea és que l'anunci es faci ben aviat. Els dos noms que sonen ara mateix amb més força són els dels dos ajudants de Giraldez, Rafael Navarro i Pere Romeu. Recordem que Giraldez marxarà als Estats Units a entrenar al Washington Spirit a l'estiu. El tècnic gallec volia comptar per l'aventura americana amb alguns dels seus col·laboradors a l'estaf del Barça, però de moment qui es farà càrrec de l'equip nord-americà és Adrián González, fins fa una setmana entrenador de l'Espanyol. L'equip de Washington comença la temporada al març i Giraldez no s'incorpora fins al 30 de juny, quan acaba temporada i contracta amb el Barça.
En plana de bàsquet, la penya s'enfronta avui al París, primer classificat al grup en jornada d'Eurocup.
El duel és molt important pel Carles Durant, que continuen aspirant a la segona posició del grup. Els catalans enfronten aquest partit amb la moral reforçada després de tombar l'Unicaja, un dels equips més en forma de la Lliga Endesa. Tot i que la penya encadena 7 victòries consecutives a l'Eurocup, no ho tindrà fàcil, ja que els francesos dominen la competició amb 14 de 15. Una de les últimes incorporacions a l'equip és Shannon Evans, que ha fet un balanç positiu dels últims partits i assenyala que l'equip està jugant fort i que s'ha de seguir amb aquesta dinàmica.
I feel like our chemistry is getting better every day. Guys are playing hard, playing
Evans
together.
Creu que la química de l'equip millora cada dia. Tot i això, ha ressaltat les qualitats de l'equip rival, tot assegurant que el fet de jugar a casa els farà encara més forts i que, per contra, ja haurem de jugar preparats, en aquest cas, per al partit que els enfronta. Carles Durant té les baixes de Guillem Vives i Miguel Allen, mentre que Andreu Andrius és dubte en estar afectat per un virus.
I en tenis, Novak Djokovic juga des de 3 quarts de 7 del matí als quarts de final de l'Open d'Austràlia contra Taylor Fritz.
En aquest cas, partit que està en marxa, ha guanyat el primer set Djokovic, que si passés de ronda jugaria les semifinals contra Jannik Sinner o Andriy Rublev. Si és l'italià el que passa, no serà una semifinal gens fàcil per Djokovic, ja que el número 4 mundial és actualment un dels jugadors més sòlids del circuit de l'ATP. Sinner ja va guanyar Djokovic a Turí i va tornar-ho a fer a la Copa Davis, on Sèrbia va ser eliminada i Itàlia es va proclamar campiona, liderada precisament per Sinner.
I el torn, si m'ho permeteu, del millor dels millors de Carlos Alcaraz serà demà. El Murcia s'enfrontarà a quarts de final a l'alemany Alexander Zverev, després d'haver superat en 3 sets el serbi Kecmanovic.
Sí, és que el tenista espanyol feia la seva millor exhibició en el que portem de torneig. Es desfeia de Kecmanovic en 1 hora i 50 minuts en només 3 sets, doble 6-4 i 6-0 final. Contra Zverev es preveu un partit més igualat, ja que des dels 7 cops que s'han enfrontat Alcaraz n'ha guanyat 3 per 4 de l'alemany. Tot i això, el fet que Zverev hagi jugat 2 partits a 5 sets en aquest primer slam de la temporada i acumuli 5 hores més en pista que Alcaraz, poden acabar passant-li factura i afectant el seu rendiment.
I atenció al que us expliquem a partir d'ara mateix. Madrid presenta avui el seu projecte de Gran Premi de Fórmula 1, mentre que el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, assegura que el govern està molt tranquil amb el futur de la prova a Catalunya.
El conseller ha afegit que no li preocupa el que passa a l'entorn, perquè el circuit de Catalunya, que se celebra en aquest cas a la prova se celebra a Montmeló, té contracte fins al 2026. En aquest cas, Liberty Media, el propietari de la competició, ha deixat clara que manté bona relació amb el circuit de Catalunya.
I seguim treballant molt bé en Fórmula 1. Estem molt contents de la relació que tenim amb Fórmula 1. Fórmula 1 ens consta que també està molt contenta, doncs, de l'organització del Gran Premi i de com està treballant la Generalitat i el circuit. I, per tant, estem convençuts de que aquesta relació serà per molts més anys, sense fixar-nos en el que passi al nostre voltant.
Per cert, que si us hi fixeu, el Gran Premi de Fórmula 1... Jo ho deixo en l'aire, però fixeu-vos-hi. Té certa forma de peineta. Però si la Fórmula 1 es correrà a Madrid, Pol, què passa amb el de Barcelona?
Joan, cal estar atents a dues coses que diu Torrent en aquest tall de veu que acabem d'escoltar i que van en la línia del que va dir ahir Pere Aragonès a Catalunya Ràdio. Primer, Torrent recalca que el que passi a Madrid no ha d'influir a Catalunya. I segon, diu que mantenen molt bona relació amb la Fórmula 1 i que volen que aquesta relació duri molts més anys. Per tant, l'estratègia de Montmeló és clarament generar una bicefàlia semblant a la que ja succeeix a la MotoGP, entregaran el Gran Premi d'Espanya a Madrid i creant el Gran Premi de Catalunya. Per tant, no perdent la Fórmula 1 a casa nostra. Això sí, sembla que Catalunya s'ha posat les piles. Torrent avisa que ja treballen en el Gran Premi d'enguany amb la implicació de la ciutat de Barcelona i amb noves experiències inèdites fins ara. Voldran impressionar Liberty Media i els espectadors per convèncer-los que Barcelona ha de seguir sent la seu de la Fórmula 1.
I per últim, us destaquem una notícia de NBA importantíssima, el que ha fet Joel Embiid, que es disfressa de Kobe Bryant i fa història.
Just el dia que es complien 18 anys els 81 punts de la Black Mamba, Joel Embiid l'ha volgut emular i ha signat una de les millors actuacions individuals de la història de la competició. El jugador dels Sixers ha signat 70 punts ell solet en la victòria dels de Filadèlfia sobre els Spurs, 133-123. Ell solet va fer més de la meitat de l'anotació del seu equip, però és que ha estat la jornada dels rècords, la d'aquesta matinada, perquè Karl-Anthony Towns ha signat 62 punts. Això sí, no ha pogut evitar la derrota del seu equip als Minnesota Timberwolves contra Charlotte per 125-128.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
47 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a la Gravé.
La Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Olma Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Doncs mira, avui comencem parlant del segon poble més petit de Catalunya.
Ep.
Sabeu quin és? Així... El primer? Primer? Gisclareny.
Gisclareny, van fer un foraster de Gisclareny, crec.
Sí. Sí. I el segon, Sant Jaume de Frontanyà. Abans era el primer poble més petit de Catalunya, però fa 7 anys Gisclareny li va usurpar aquest títol.
Ara.
I ara és el segon poble més petit de Catalunya amb 32 habitants. Llavors, per què parlem de Sant Jaume de Frontanyà? Dos motius bàsics. El primer, perquè em toca molt de prop. Bàsicament perquè és el poble del meu avi, on va néixer. També és el poble d'on ve el meu nom. Llavors, la vinculació que hi tinc és molt especial. No, això era a punt tonto, no, però a veure, no, tothom pot dir que és el segon poble més petit de Catalunya ni que el seu nom curiós i estrany també ve del segon poble més petit de Catalunya.
Per què ve, Olma, de Sant Jaume de Frontanyà?
Allà hi ha un santuari, el santuari de la Mare de Déu dels Oms. Uh-huh. Oms Arbre, llavors ve d'allà el meu nom. És superbonic, o sigui, tota la història que hi ha al darrere és molt bonica. I segon motiu pel qual el segon motiu pel qual parlem de Sant Jaume de Frontanyà és perquè ho fem com a crit d'alerta.
Ep.
El poble s'està quedant sense visitants, sense turistes, i comença a semblar el que podríem anomenar poble fantasma.
Escolta'm, que els hi treguin totalment turistes a la Biblioteca García Márquez,
exacte,
saps? I els enviïn cap a Sant Jaume de Frontanyà.
Sí, no, és prou preocupant. Ara parlarem de xifres que són esfereïdores, però hi ha diversos motius al darrere de que ara s'assembli un poble fantasma. Bàsicament el que dèiem, el primer, que el 2017, ara fa 7 anys, Gisclareny li va usurpar el títol de poble més petit de Catalunya. Llavors, clar, quan ostentava aquest títol, doncs hi havia moltes persones que, encuriosides, no?, anaven allà doncs, a poder dir que havien estat el poble més petit de Catalunya, perquè fa gràcia, no? Ara, clar, tanta gràcia no fa dir que he estat el segon poble més petit de Catalunya. No fa la mateixa gràcia, no passa res.
Deslueix una mica.
Deslueix. Llavors, quan ostentava el títol del poble de més petit de Catalunya, perquè us en feu una idea, en aquest petit poblet del Berguedà de només 32 habitants, hi havien arribat a haver dos restaurants i una fonda.
Com?
Em semblen molts, el restaurant.
Com d'aquí, eh?
Clar, què passa? Que hi ha
cadascun, no?
No eren tan... O sigui, no eren enormes.
Més plats que habitants.
Sí. No, però perquè tenien molts turistes, hi havia molta gent que anava a passar el dia allà. Ah, llavors, com que era el poble més petit de Catalunya i feia gràcia, doncs la gent anava allà, feia una volta, hi ha una església preciosíssima.
Per cert, deixa'm dir això, Olma, que crec que s'està perdent una paraula en català que a mi m'agrada moltíssim.
Quina?
I que precisament és aquesta, fonda.
Fonda?
Sí.
Fonda.
Sí. Que és on s'hi menja de lujo.
Es perd la paraula perquè també es perd el lloc.
Clar.
De lujo també s'està perdent, eh?
També s'està perdent de lujo, com pasillo i bombilla.
De lujo està fatal. No, doncs el que deia. O sigui, imagineu-vos que fa poc hi havia dos restaurants i una fonda, ara està tot tancat des de l'arribada de la pandèmia del coronavirus el 2020.
Mare
doncs, entre que ja no ostentaven aquest títol i la pandèmia va haver de tancar tot, llavors ara mateix el que us trobeu si aneu a Sant Jaume de Frontanyà és que, i parlo en plata, eh? Vull dir, no hi ha ni un lloc per anar a fer un pipí, o sigui... tens camp, eh? Però vull dir que no tens cap restaurant ni cap bar, no hi ha res. Però... Hi ha cases, no hi ha res, o sigui, no hi ha res obert.
És una ironia perquè el fet de perdre població els acosta el títol. No? És a dir, no, clar, com no?
Perden turistes, perden visitants, perden vida.
Però
la gent hi continua vivint.
Però el que es mira és el poble més petit, és el cens.
El cens. Sí.
Que hi hagi més guiris o no, en termes de cens, no afecta tant.
No, però clar, per això mateix, és com un...
No, la gent ni tant ni gens.
Sí, no afecta.
És que el tema és que si no van turistes allà, com es viu allà?
Exacte. Sí, estan preocupats perquè s'assembla un poble fantasma, un poble que abans havia tingut certa relativa vida, vull dir, que tingui dos restaurants i una fonda.
Sant Jaume de Frontanyà sempre ha sonat.
Clar, sí. Bàsicament, ara de cop i volta doncs ningú hi va perquè no hi ha res a fer, i la gent que viu allà que no marxa, al final tens la teva casa allà, no sé, vull dir, t'hauries de plantejar molt bé marxar d'aquest poble, però és que si tu vols anar, per exemple, a prendre el cafè amb els teus amics, a fer el toc, has d'anar als pobles al costat, baixes fins a Borredà o a la pobla de l'Illet, que estan a baix, i has d'anar perquè Sant Jaume de Frontanyà doncs no hi ha res a fer.
I estan a prop aquests pobles o no?
Sí, bé, a veure, les carreteres no són del... O sigui, no és una carretera... No és una autopista, m'explico, però sí, no estan lluny. Són els pobles que queden més a prop de Sant Jaume de Frontanyà i que tenen un bar o algun lloc on aprendre a fer el toc. Llavors...
La Pobla de l'Illet, per cert, que ha donat grans noms per la història del Barça.
Qui és de la Pobla de l'Illet?
No caic. De qui parles?
Jo tampoc.
De Bogarde.
D'Aitana...
Excel·lent.
De Vito Roque, parla.
Qui? Next? Next. D'acord. Parlem de dades, com dèiem, des del 2020 de l'arribada de la pandèmia, els visitants a Sant Jaume de Frontanyà han caigut un 85%. 85%!
És molt, eh?
És moltíssim. És una barbaritat. Llavors, ara el que sabem és que hi ha negociacions, hi ha converses perquè s'obri un nou restaurant a Sant Jaume de Frontanyà. No sabem... No hi ha res. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'obrir un nou restaurant. A on, com, quan, això encara no se sap, però sí que de moment el que sabem és que hi ha preocupació i que hi ha voluntat per posar-hi solució i esperem que hi sigui.
Tinc una pregunta.
Digues.
No sé si com coneixes una mica el poble. Mm. És a dir, són 32 habitants i el poble, la grandària del poble...
Si és Nova York. Exacte. Rafa.
No, escolta, vull dir, està adaptat a aquestes 32 persones o podrien viure 200?
En podrien viure més que res. També has de tenir en compte que allà la majoria de cases no són cases pairals, masies, vull dir que tenen molt de terreny. I de terreny no te'n falta, m'explico?
I hi ha una part de no habitat, ja.
Home, clar, vull dir, estàs envoltat de paisatge de color verd, d'arbres, vull dir, si vols fer-hi, no sé, el pla urbanístic com està, ni els permisos, però que hi ha lloc perquè hi hagi més persones, segur. Però després ja depèn de permisos, coses així més urbanístiques. Però a veure si obren un nou restaurant de moment i que la gent que pugui anar allà, doncs, pugui quedar-se a dinar i a passar el dia i a fer una mica de vida.
Una fonda.
Si us plau.
Sí.
Més cosetes, va.
Doncs mira, ara ben atents amb aquesta notícia que us porto, amb el titular. Atenció, desqualifiquen un corredor de maratons per fumar durant la cursa.
No ho veig greu.
Bum. Jo tampoc.
Ho veig
horrorosa, la sanció, eh? Horrorosa.
Ho veig bé.
Ah, o sigui, a favor?
Jo estic totalment a favor.
Home.
A favor de que es pugui permetre córrer gent fumant.
Home. Jo no. Home.
Escolta'm, ha acabat la cursa?
Sí.
Aquest home és un heroi.
Sí,
clar, però potser... O sigui, després fa una passa i no arriba a casa, eh?
Exacte.
No, però això és cosa seva.
Una estoneta al bar fumant i continues amb més força, eh? Això et dona energia i...
Experiència, eh?
Sí, tota la vida.
L'ha acabat, la cursa, i l'ha acabat, a més, amb bon timing, eh? Només va tardar 3 hores 33 minuts
Compte
a fer
aquí,
una marató i fumant un paquet de cigarretes.
Has de tenir...
No, un paquet, has de fumar un paquet.
Un paquet.
Has de fumar un paquet sencer.
Has de tenir el pulmó del Diplodocus.
No, molt bèstia, molt bèstia. Però és que, atenció, perquè aquest corredor és famós, és un corredor xinès, llavors allà el coneixen com a l'oncle Chen. Ja fa uns quants anys que fuma durant les maratons, i llavors per això la gent el coneix, mai havia tingut cap problema.
No serà
problema.
El de l'Espanyol, no? També es diu Xena, no. En família o alguna
cosa. No. Vale. O sigui, és veritat el que
us dic. Sí.
No m'ho estic inventant.
No,
mai havia tingut cap problema. Fa uns quants anys que corre maratons fumant cigarretes, però l'última cursa que ha fet aquest mes de...
Aquesta és tradició, ja?
Sí. O sigui, la gent el coneix.
De moment s'han posat exquisits.
Boníssim.
Sí, no, la gent el coneix. El que ha passat en aquesta cursa d'ara al gener, que és com quan ha canviat tot, que resulta que alguns competidors, sí, corredors, es van queixar que el fum els molestava.
Home, clar.
No poses a rebuf?
Què ha passat? Que el comitè organitzador ha mirat les normes i a les normes hi havia diferents coses, com per exemple defecar l'aire lliure, fumar o trepitjar flors, poden ser motiu de desqualificació.
Trepitjar flors?
Sí, i trepitjar, vull dir, vegetació.
Jo crec que el següent repte per a l'amic Gen, l'oncle Gen, és fer totes aquestes coses a la vegada. Fumar, defecar l'aire lliure...
Home, una cosa va de la mà amb l'altra,
sí, la veritat.
Si fumes, vas de ventre ràpid.
I un cafetó.
Necessito que aquest senyor munti una cursa popular.
Sí, per favor. Sabeu quants anys té? Li poseu una edat?
És gran segur.
Perquè he explicat quina edat li poseu, va.
No sé.
No, és que jo ho he vist.
T'ha fet una marató en 3 hores 33 minuts i fumant un paquet de cigarretes.
Jove no ho sé, eh? Jove no... És que,
jo
és
no el
que...
veig molt jove.
13 anys.
Jove no. Molt... O sigui, 13 anys no deu tenir.
De 40 en amunt.
Ara, bé, 52.
Ah, sí?
Em sembla prou bèstia tenir 52 anys, fumar un paquet de cigarretes i fer una marató.
Té mèrit.
Té molt mèrit.
Jo crec que J. Bayona ha de fer la següent pel·lícula sobre aquest tio. La societat de Chen, saps?
De l'oncle Chen.
De l'oncle Chen.
Sabeu què és el millor? Que, segons ell, ho fa, això de fumar durant les maratons, perquè l'ajuda a controlar la fatiga.
En sèrio?
És excel·lent.
No entenc, no
és estic, una eminència,
no
eh?
No
és una eminència.
És molt
fort. Cosetes que passen.
Ai, musiqueta?
Sí, va, avui fem... A més, ho fem amb una banda que jo crec que molts dels que estem aquí en aquesta taula i dels oients segur que també hauran escoltat. Són Simple Plan. És una banda que als anys 2000... estaven a les llistes número 1 mundials. Ara mateix aquí a l'estudi el que està passant és que tothom li està fent senyals en Joan Trias a moda de com
és... Però què és això? Què és tele, això, el Magiró?
Un moment.
Com és que no...
Com és que no els has escoltat?
Jo tampoc.
Rafa Araujo suposa que...
Crec que quan escoltis la cançó et
sonarà. Sabré quina és, eh?
Sí.
És d'aquells que...
D'aquells que no le pongo cara, però sí oído. Sí, o sigui, és evident que alguna vegada a la vida us haureu topat amb una cançó seva. Simple Plan. És una banda canadenca que als anys 2000, ara fa 22 anys, estaven a les llistes número 1, a les llistes número 1 les encapçalaven bandes de rock.
En Rafa i jo ens vam quedar amb Simple the Best, de Tina Turner.
Sí.
You're Simple the Best. És la de You're Simply the Best.
Molt bé.
Simply, eh?
You're Simple the Best.
Ho ha simplificat.
Està bé, està bé.
Queda millor Simply. You're Simply the Best.
Tira, va.
Dic això, Simple Plan, feia 8 anys que no tocava a Barcelona. Ahir van tocar, aquesta nit han tocat a Barcelona, al Sant Jordi Club. Apareix bonic perquè és on van tocar l'última vegada, ara fa 8 anys.
I han plenat el Sant Jordi?
Estava força ple.
Sant Jordi Club,
sí.
No, però és igual. Podem dir que han anat a Sant Jordi, si no diuen lo de club.
Home, s'ha de dir club sempre, no enganyarem aquí. El que sí que és bonic és que una banda de rock pugui omplir, si més no, el Sant Jordi Club un dilluns a la tarda.
Sí, no, perquè és mal dia, un dilluns.
I més canadens. Sí.
Fins aquí val la pena. Llavors, acabem amb un dels seus grans èxits, que és I'm Just Aquí, t'espero que l'hagueu escoltat alguna vegada.